Bona tarda, ara són les dues del migdia. Gairebé 140.000 catalans van necessitar ajuda alimentària l'any passat. Els hi va donar el Banc dels Aliments, que avui ha engegat la seva campanya anual de recollida de menjar de cara al Nadal, el que s'anomena el Gran Recapte. L'augment de persones i de famílies que cada any necessiten ajuda per una cosa tan vital com alimentar-se és la nova xacra d'aquest temps que estem vivint. La pandèmia ho va accelerar i l'encariment constant de preus ha estat un impediment per aconseguir frenar-ho. Per això és tan vital, mai millor dit, la feina que fan el Gran Recapte dels quatre bancs dels aliments que tenim a Catalunya, que l'any passat van repartir 20.000 tones d'aliments, 20.000, una barbaritat. Això són pel cap baix 150 quilos d'aliments per persona cada any, però atenció, això només representa el 25% de les necessitats anuals d'alimentació d'aquestes persones ateses. Per tant, no n'hi ha prou, la crisi persisteix i no podem fiar-ho tot a la feina dels voluntaris dels bancs dels aliments. Cal implicar-hi també multinacionals de l'alimentació i cadenes de supermercats que s'han enriquit amb l'alça de preus. Ells controlen com s'alimenta la població i a quin preu i, per tant, poden també posar fre a aquesta desigualtat. I no val el discurs que els supermercats ja col·laboren amb el Gran Recapte, perquè tots sabem la idea que hi ha darrere d'aquesta col·laboració, neteja d'imatge i una oportunitat per treure's de sobre els excedents. Però encara anant més enllà i mirant per l'alimentació saludable de les persones pobres, cal tenir present que tot el que recullen aquestes donacions, perquè no tot no pot ser d'una altra manera, és producte processat i industrial. El cicle dels aliments fa impossible que es reculli producte fresc, per tant, cal incentivar un model de compra pública d'aquests aliments perquè caure en la pobresa no hauria de suposar deixar d'alimentar-se saludablement.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Avui s'ha presentat la 15a edició, com dèiem, del Gran Recapte dels Aliments i entrarem al detall i parlarem amb la seva directora d'aquí uns minuts. Abans, repassem la resta d'actualitat d'aquest dimecres. Júlia Julé, bona tarda.
Bona tarda.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reclama al PSOE desclassificar els documents judicials que tenen a veure amb l'espionatge als independentistes a través de Pegasus.
Sí, la seva petició té lloc quan continuen les negociacions amb el PSOE per la investidura i quan la Generalitat critica que l'acord entre Sumar i el PSOE envaeix competències catalanes. D'altra banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui des de Barcelona que Pedro Sánchez va prometre en campanya coses que ara se salta conveniència per seguir a la Moncloa.
I atenció a aquestes dades, 65 persones que viuen al carrer a Barcelona han mort durant l'últim any, és a dir, una persona cada 6 dies. Avui una vintena d'entitats recordaran totes aquestes persones en un acte que es farà al Pla de la Catedral de Barcelona.
I d'aquí a uns minuts podrem escoltar alguns voluntaris que durant aquesta setmana han instal·lat plaques al carrer allà on totes aquestes persones sense llar feien vida i van morir. Són una desena d'alumnes de l'escola López Vicuña de Barcelona que fan l'assignatura de problemàtiques socials.
I en el terreny científic, avenç molt important en la lluita contra l'Alzheimer. La catalana Grífols ha provat amb èxit una vacuna que es mostra eficaç contra aquesta malaltia.
Els pacients que pateixen aquesta malaltia en fase inicial i a qui se'ls ha posat la vacuna han reduït fins a un 38% la progressió de l'Alzheimer. En l'assaig hi han participat 134 pacients.
I al bloc dels esports, els 5 últims presidents del Barça s'han reunit aquesta nit per unificar postures. Pol Corredoira, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Joan Laporta, Josep Maria Bartomeu, Sandro Rossell, Enric Reina i Joan Gaspar van sopar ahir plegats, segons ha informat fa uns minuts el Barça en un comunicat amb l'objectiu de consolidar una posició comuna.
I per cert, que avui juga el Barça l'últim partit abans del clàssic de dissabte contra el Madrid.
Es tracta del partit de fase de grups de la Champions contra el Shakhtar Donetsk a 6:45 de la tarda a Montjuïc. Les baixes segueixen marcant l'agenda de Xavi, que tampoc podrà comptar amb Gavi per sanció.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans. Sapiguem, com sempre, quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Continua el temps marcat per unes temperatures superiors a les normals i que avui pugen respecte a dies anteriors. Màximes avui que es poden enfilar fins als 23-24 graus i que encara pujaran una mica més de cara a demà. Aquesta tarda hem de parlar de nuvolositat entre variable i abundant arreu de Catalunya, vents no gaire forts de ponent, que són els que provoquen aquestes temperatures altes, i cel més ennuvolat cap a les comarques del Pirineu, on es pot escapar alguna gota molt poc important cap a la Vall d'Aran. De cara a demà pugen més les temperatures, el vent serà del sud-oest, la nuvolositat augmentarà també, però de pluges poques. Únicament algun ruixat feble i aïllat al Pirineu de Lleida, que de cara a la tarda podria també arribar a punts del Pirineu de Girona i també comarques com la Garrotxa i també l'Alt Empordà. Però vaja, serien precipitacions poc importants i tot i que demà pugin les temperatures, aquestes tornaran a baixar a partir de divendres i també de cara al cap de setmana.
Ara passant gairebé 5 minuts de les dues del migdia, amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
L'augment de preus en l'alimentació, la falta també de donacions i el creixement de la demanda han portat a una situació crítica als bancs dels aliments. A Catalunya, l'any passat, 140.000 persones van necessitar l'ajuda del Banc dels Aliments Català per poder tenir un plat a taula. Per això és cabdal la feina que es fa amb el gran recapte, la recollida d'aliments que cada final d'any s'organitza a Catalunya i que s'ha presentat avui.
La iniciativa està organitzada per la Fundació Banc dels Aliments amb l'ajuda d'un miler de voluntaris que es reparteixen pels supermercats d'arreu del país per recollir les donacions que en fan els clients. Enguany, el gran recapte es farà entre els dies 24 i 30 de novembre i tornarà a tenir un format mixt, és a dir, es podran donar aliments o fer, per tant, una donació econòmica perquè després la Fundació compri aquests aliments.
Els organitzadors avisen que aquest any es fa més imprescindible que mai col·laborar en aquest gran recapte perquè a principis de l'any que ve, del 2024, es preveu que el canvi de model en el programa d'entrega d'aliments de la Unió Europea canvi, i això sense l'ajuda directa d'aliments a 200.000 persones. Us ho explicàvem la setmana passada, recordaran en aquest mateix programa.
I per això la 15a edició del Gran Recapte necessita 18.000 voluntaris. Enguany, les persones que vulguin col·laborar-hi des d'avui ja es poden inscriure a la campanya a través del web granrecapte.com. Aquests voluntaris i voluntàries seran presents als prop de 2.100 punts de recollida dels diferents establiments col·laboradors al cap de setmana de divendres 24 i dissabte 25 de novembre.
I com es presenta la campanya i en quin estat hi arriba el Banc dels Aliments en aquesta edició? Li preguntem ara mateix a l'Elisabet Viladomiu. Ella és la directora del Banc dels Aliments. Senyora Viladomiu, bona tarda i moltes gràcies. Tenim connexió amb l'Elisabet Viladomiu, com dèiem, directora del Banc dels Aliments de Catalunya. Bona tarda. Mentre els companys de producció intenten recuperar la trucada, més endavant al llarg d'aquest informatiu, intentarem contactar amb l'Elisabet Viladomiu, com dèiem, directora del Banc dels Aliments, que avui ens presentaran la seva campanya.
Estel migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Mirem ara sí, com dèiem, de parlar d'aquest gran recapte dels aliments. Havíem perdut a la trucada amb Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments. Bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Havíem preparats per a una nova edició d'aquest gran recapte un any més?
Sí, la veritat és que ho estem preparant amb molta il·lusió i molta empenta, com sempre, amb els quatre bancs d'aliments de tota Catalunya. I preparats, perquè serà un any complicat, en efecte, l'impacte que tindrà la retirada de l'ajuda amb aliments de la Unió Europea ens fa que encara sigui per nosaltres més important i més rellevant la participació ciutadana en aquest gran recapte.
Parleu que necessiteu 18.000 voluntaris aquest any. Creieu que els aconseguireu fàcilment?
Sí, jo crec que els aconseguirem. Sempre estem molt esperançats, no? La veritat és que l'any passat i aquests últims anys hem arribat fins i tot per sobre els 25.000 voluntaris. Després hi ha els voluntaris que van a fer la classificació. Llavors, en aquest sentit, crec que arribarem a cobrir els punts de recollida amb aquests mínim 18.000 voluntaris. Sí, però tenim confiança que ho aconseguirem.
Per què és més imprescindible que mai aquest any participar en aquest gran recapte i fer-ne donacions?
Mira, a veure si aconsegueixo explicar-ho. Per què és imprescindible? Perquè durant els últims 16 anys, la Unió Europea ha col·laborat amb el Banc dels Aliments d'Espanya i, per tant, de Barcelona i de Catalunya, proporcionant uns productes que ens els proporcionava una vegada per trimestre. I el gran recapte era el quart trimestre, per això ara ve el novembre. Aquest any ja portem 2 anys de pròrroga amb aquesta distribució que feia la Unió Europea i al gener del 2024 ja no n'hi haurà més d'aquestes distribucions de la Unió Europea. Per tant, arribar al quart trimestre, al gran recapte, ens ajudarà a encarar els propers mesos, els mesos de gener, febrer, març, abril, doncs amb els magatzems més plens i, per tant, poder proporcionar a les entitats amb les que col·laborem aliments en els propers mesos.
Per tant, les donacions aquest any parlo que tornarà a ser un model mix, és a dir, donacions físiques, entenc que en els mateixos supermercats on els voluntaris informen sobre la campanya, però també donacions econòmiques. Com es poden fer en aquest cas?
Sí, mira, serà un model mix, sens dubte, eh? Hi ha la part física que per nosaltres és perfecta i a més creiem que és fa que sigui molt entusiasta, i la part econòmica. Ho podran fer a través del Bizum si no s'han desplaçat a les cadenes o directament als supermercats, amb aquelles amb les que estan col·laborant i que, per tant, podran fer una aportació econòmica en el mateix supermercat. Per tant, posarem totes les facilitats a través de la web, a través dels Bizums, a través dels propis supermercats, contribuint econòmicament. I fins i tot això ho allargarem durant 2 o 3 setmanes més perquè la gent encara pugui seguir contribuint econòmicament. Per nosaltres és més important la part econòmica perquè ens permet complementar amb producte bàsic allò que hem rebut. Per tant, és una, no, una participació en tots els sentits molt i molt valuosa.
Ja per acabar, abans parlàvem, feien referència a la memòria vostra que vau publicar l'any passat, quan vau atendre gairebé a 140.000 persones aproximadament amb l'ajuda que van necessitar ajuda dels bancs d'aliments. Heu notat si aquest any la inflació, l'encariment de productes, més gent ha hagut de trucar a la porta del banc dels aliments?
Sí, a més, tenim entitats que ens estan demanant de poder adherir-se al banc dels aliments, de poder adherir-se i poder rebre de forma permanent i periòdica. Sens dubte, per nosaltres també ha sigut impactant, eh, la pujada de preu. També hem hagut de reconfigurar algunes de les productes que acabàvem comprant. Jo també volia transmetre un missatge d'optimisme en aquest sentit, no? Primer, perquè sempre ha sigut una campanya de solidaritat. És un dia, són unes setmanes de molta solidaritat per part de la societat catalana arreu de tot el territori. També volia insistir que és un gran recapte que es fa per tota Catalunya, però que, a més, és molt de proximitat, és a dir, nosaltres no movem els quilos amunt i avall, sinó que aquells que es recapten en una zona es queden allà i es reparteixen per la gent que ho necessita, les entitats d'allà mateix. Per tant, hi ha un mínim moviment amunt i avall d'aliments. Això vol dir que és una campanya molt solidària amb el propi país, amb el propi territori.
L'Elisabet Viladomiu és directora del Banc dels Aliments. Aquí agraïm que avui ens hagi acompanyat a l'Estem Migdia. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Dues i 12 minuts, obrim informació política perquè l'endemà que el PSOE i Sumar tanquessin l'acord per reeditar el govern de coalició a l'Estat, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat al PSOE desclassificar els documents judicials que tenen a veure amb l'espionatge als independentistes a través de Pegasus. Ho ha fet durant el ple al Parlament. Per tant, marxem cap allà i tenim a la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Aragonès demana la col·laboració del PSOE amb el cas Pegasus en cas que Pedro Sánchez acabi sent el futur president del govern espanyol.
Respecte a l'espionatge que jo vaig patir, hi ha un compromís públic del govern de l'Estat de que, en cas que aquestes peticions siguin formulades per un jutge, procedir a l'aixecament del secret, que és una decisió que pren el Consell de Ministres. Jo no espero cap altra cosa que el Consell de Ministres col·labori amb la justícia i, per tant, col·labori amb aquest procediment judicial. No s'entendria una altra cosa.
Aragonès no ha entrat a valorar la lletra petita de l'acord d'ahir entre el PSOE i Sumar i s'ha limitat a recordar les exigències que fa Esquerra per investir Pedro Sánchez, l'amnistia, referèndum i més inversió per Catalunya. En canvi, qui sí que ha criticat l'entesa és la consellera de Territori, Esther Capella.
Vostès es fan la foto, anuncien i aquí paga la geganta, que som tots plegats, els catalans i les catalanes.
Junts i els Comuns han evitat posar avui al centre del debat l'estat de les negociacions per la investidura. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha celebrat que el govern hagi invertit en l'empresa subcoreana LOT, tot i que diu que això és un fet puntual.
Ens queda molt per fer a Catalunya. De tant en tant, però de manera massa escassa, per sota del que pot, vol i necessita Catalunya, hi ha notícies positives. Una mena d'oasis de bon fer enmig d'una certa aridesa de resultats.
Junts ha reclamat més mà dura al govern amb la seguretat, Albert Batet.
Li demanem que vostè lideri i que convoqui la Junta de Seguretat de Catalunya. Vostè la presideix, vostè la convoca.
Carla Riera, de la CUP, ha centrat el debat en Palestina.
En aquest conflicte no podem confondre l'ocupant i l'ocupat, l'opressor i l'oprimit. No podem estar al costat ni cooperar amb estats, com el d'Israel, que vulneren els drets humans i els tractats internacionals.
La posició de la Unió Europea i dels Estats Units és irresponsable i no farà més que agreujar i allargar el conflicte. No es pot donar suport a un genocidi, mai.
I els comuns han demanat al president que no dubti a l'hora de prohibir els correbous a Catalunya.
I volem saber, president, què votarà vostè. Es mullarà en aquesta ocasió? Es posarà del costat del Partit Popular i de Vox o de la immensa majoria de catalans que creu que la diversió res té a veure amb el patiment?
La dreta sí que ha carregat contra les negociacions del PSOE amb els independentistes. Carlos Carrizosa, de Ciutadans, i Alejandro Fernández, del Partit Popular, no veuen amb bons ulls ni l'amnistia ni la taula de diàleg.
Me veo obligado a animarles a que no, desde luego, a que salgan con bien de las acciones judiciales en las que se ven incursos, sino a que respeten la ley y no se crean impunes y no traten de comprar impunidad.
Que en su mesa de diálogo solo habían abordado sus cosas personales, sus malversaciones, sus indultos, sus amnistías, pero nunca aquellos temas colectivos que favorecían la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía, y la educación es uno de ellos.
Cap dels partits, tampoc el PP, ha fet cap referència al fet que avui Alberto Núñez Feijóo hagi vingut a Barcelona.
Gràcies, Judit. Un Núñez Feijóo que ha acusat el PSOE de mentir durant la campanya electoral diu que Sánchez posa línies vermelles que després mou a conveniència i que tot ho fa per mantenir-se al poder al preu que sigui. Sobre l'acord de govern anunciat ahir, el líder del PP ha remarcat des de Barcelona que tot plegat pot quedar en paper mullat perquè depèn del vot dels independentistes.
En un esmorzar informatiu celebrat a Barcelona, Feijóo ha reivindicat que està encantat de venir a Catalunya per fer la revolució de la veritat. Pel líder del PP, aquesta veritat és que avui el Principat ha deixat de ser el motor econòmic de l'Estat, i tot per culpa del procés. El líder gallec creu que els únics que treuen profit d'aquesta situació són els partits independentistes i el PSOE. Per això Feijóo vol preguntar als votants d'aquests partits si estan d'acord amb tot el que inclou el pacte d'investidura anunciat ahir per Pedro Sánchez i Yolanda Díaz.
Yo le diré la verdad a los votantes del PSC, que otorgaron una victoria a un partido que hoy negocia lo contrario de lo que juró y perjuró en campaña. Le diré la verdad a los votantes de Junts, que estoy convencido de que no entienden que su voto valga para aplicar la política económica de Podemos. Y le diré la verdad al conjunto de los catalanes, para que no dejen que el cuarto y el quinto partido en votos en las elecciones generales hable por todos ellos.
Envoltat dels pesos pesants del partit a Catalunya i amb l'expresident José Montilla entre els oients, Feijóo ha afirmat que el PP és un partit bilingüe. També ha assegurat que si Podemos no està inclòs al pacte anunciat ahir, hi haurà, diu, una crisi de govern més aviat que tard.
Obrim bloc social perquè a Barcelona 65 persones que vivien al carrer han mort durant els últims 12 mesos, és a dir, una persona cada 6 dies. Aquesta tarda, Arrels i una vintena d'entitats més recordaran aquest sense llar al pla de la Catedral de Barcelona. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda, és la que culmina el record cap a aquestes persones. Durant l'última setmana, diversos grups d'estudiants i voluntaris han penjat plaques per recordar aquestes persones en aquell punt del carrer on feien vida, com explica la Laura Muñoz, professora del grup d'estudiants que vam acompanyar.
L'Imad va morir al carrer. No ho sabem per què va morir.
Era immigrant, eh?
No sabem més d'ell. Ara, el que farem amb ell és recordar-lo. I aquí la gent que passi el vegi, doncs almenys recordar aquelles persones, no? Les farem visibles.
Aquest és l'objectiu d'aquesta acció, recordar les persones sense llar que han mort al carrer i que la societat prengui consciència, perquè, com recorden des de la Fundació Arrels, el dret a ser recordats després de la mort és un dels molts drets que es vulneren a les persones que viuen al carrer. Massa sovint són invisibles als ulls de la societat, fins i tot quan moren, així ho explica la Carlota González.
Tu vas pel carrer i no penses en la situació d'aquella persona, tampoc et pares a parlar amb ell. Hi ha gent molt, molt jove que realment ha mort al carrer, totalment al carrer, sols, i impacta molt que gent de 32 anys, 29, hagi mort al carrer amb aquesta edat. Aleshores, realment han d'estar en una situació molt dolenta per haver mort tan jove.
Ella és una de les alumnes de primer de batxillerat de l'Escola López Vicuña de Barcelona que fa l'assignatura Problemàtiques Socials. A Ràdio Estel les va poder acompanyar durant el matí que van instal·lar una trentena de plaques per recordar les persones que han mort al carrer. Des d'Arrels remarquen que les persones que viuen al carrer tenen una esperança de vida de 57 anys, 25 menys que la resta de la població. Gràcies a la feina de la Fundació, estudiants com la Carlota han canviat la seva forma de veure les persones sense llar i com s'hi relacionen.
Que Arrels no ofereix diners, sinó que ofereix serveis de tota mena que necessiten, com dutxar-se, un lloc on estar, i és molt impactant que diguin que, com la gent demana pel carrer diners, que diguin que realment això no ajuda, que el que ajuda també és apoyar-los emocionalment i saber que no són invisibles, que estan allà.
Laura Muñoz, professora d'aquesta assignatura a l'Escola López Vicuña, detalla la importància d'actes com aquest.
Adriana, una alumna, deia, ostres, si s'ha aturat una persona que estava passejant pel carrer a llegir la placa, jo pensava que això no importa. Pues sí que importa, no? I una miqueta és posar aquesta consciència de que entre tots fem visibles a molta gent, pues podem canviar una miqueta la mirada del món.
Per tenir un punt de vista més humà, aquest vespre al Pla de la Catedral de Barcelona s'encendran 65 espelmes per recordar les 65 persones sense llar que han perdut la vida als carrers de la capital catalana.
Gràcies, Pau, i per cert que encara relacionat sobre les persones que viuen al carrer, avui hem sabut que el Gimnàs Social Sant Pau de Barcelona ha creat una caixa de resistència per poder mantenir obert el servei de dutxes que ofereix a les persones que dormen al ras.
Necessiten urgentment 9.775 euros per no haver de tancar el servei de dutxes a finals d'aquesta mateixa setmana. La decisió arriba després que la setmana passada, ho vam explicar, els responsables avisessin que haurien de tancar aquest servei per culpa de l'endarreriment en el cobrament de les subvencions municipals. Segons diuen ara, els diners que demanen a través de donacions a la Caixa de Resistència seran retornats un cop hagin pogut cobrar finalment la subvenció de 200.000 euros de l'Ajuntament.
Canviant de qüestió, bones notícies per la ciència. La catalana Grífols ha aprovat amb èxit una vacuna, que es mostra eficaç contra l'Alzheimer. Pacients que pateixen aquesta malaltia en fase inicial i a qui se'ls ha posat la vacuna han reduït fins a un 38% la progressió de l'Alzheimer.
Els resultats de l'assaig on hi han participat 134 pacients mostren també que les persones tractades no van tenir gairebé efectes secundaris, només petites hemorràgies en pocs casos. Els investigadors creuen que aquesta vacuna no comporta les complicacions observades en vacunes anteriors contra l'Alzheimer i per aquest motiu asseguren que té un paper molt important pel que fa a la reducció de l'atròfia cerebral.
Més coses, atenció si ja esteu interessats, perquè demà surten a la venda els viatges de la campanya de l'IMSERSA d'aquesta temporada. Aquest any s'han ofertat 70.000 places més que l'any passat.
I aquest dijous podran començar a reservar els viatges només als pensionistes que hagin rebut la carta amb l'acreditació. Qui no la tingui, aquesta acreditació, podrà reservar el seu desplaçament a partir d'aquest divendres. Els preus d'aquesta temporada varien segons el destí i el nombre de nits, entre 3 i 9, i oscil·len entre els 124 i els 435 euros, incloent-hi l'allotjament, pensió completa i transport.
Un apunt d'informació internacional relacionat amb el conflicte al Pròxim d'Orient. Aquest matí, Israel ha vetat, atenció, l'entrada al país del cap humanitari de l'ONU, Martin Griffiths. Ho ha fet, argumenta el govern israelí, per donar-los una lliçó després del discurs que va fer ahir dimarts el secretari general de l'ONU, en què va dir que l'atac de Hamas no justificava el càstig col·lectiu a la població de Gaza.
L'ambaixador d'Israel a l'ONU ha explicat a la ràdio israeliana que arran dels comentaris de Guterres s'havia decidit rebutjar el visat a Griffiths i no permetre la seva entrada al país. Tot plegat arriba l'endemà de saber que els atacs d'Israel a la franja de Gaza ja han deixat més de 5.800 víctimes mortals i la falta de combustible ha deixat ja sense funcionar a 15 hospitals.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Titular d'Esports a aquesta hora pels 5 últims presidents del Barça que s'han reunit aquesta nit, Pol, per unificar postures.
Joan Laporta, Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Enric Reina i Joan Gaspar van sopar ahir plegats, segons ha informat fa uns minuts el Barça. L'objectiu, segons el comunicat, era consolidar una posició unificada, van dir, de les embestides i sotracs que sacsegen la vida del club i que s'han incrementat recentment. Laporta recull així la proposta de Gaspar, que a l'última assemblea de socis compromissaris instava el president a consolidar una posició comuna per a cohesionar el barcelonisme.
I en la planejada esportiva torna a les Champions pel Barça, que rep aquesta tarda el Shakhtar Donetsk a Montjuïc.
És l'últim escull abans del clàssic contra el Madrid de dissabte que ve, un partit que estarà marcat un cop més per les baixes que arrossega Xavi, que no podrà comptar pel partit ni Lewandowski, ni amb Pedri, ni amb De Jong, ni Rafinha, ni Koundé, ni tampoc Sergi Roberto. Gavi tampoc podrà ser-hi per sanció. A la jornada d'ahir el Madrid va guanyar patint a l'Sporting de Braga per 1-2 amb gols de Rodrigo i Jude Bellingham. El britànic va acabar l'enfrontament amb molèsties, però podrà jugar aquest cap de setmana contra el Barça. Els blancs amb aquesta victòria són líders del grup C amb 9 punts. El Sevilla, que hi ha a casa contra l'Arsenal per 1-2 i victòria de la Real Societat per la mínima contra el Benfica.
Una jornada, per cert, que va tenir el darulls a França i on hi va haver homenatge a Manchester.
24 persones han resultat ferides i un estat detingut als incidents entre aficionats del PSV i la policia francesa. Els fets van començar dues hores abans del partit de Champions entre l'equip holandès i el Lens. La cara emotiva de la jornada la trobem a Manchester, on milers d'aficionats del United van retre l'últim homenatge a la llegenda del club, Bobby Charlton, considerat per la FIFA com el millor jugador anglès de tots els temps. Bobby Charlton va ser campió del món i d'Europa.
Tornant al futbol, l'Espanya espanyol ja es coneixen els horaris de la Supercopa d'Espanya masculina.
Les semifinals es jugaran el 10 i 11 de gener. El primer partit serà el Real Madrid Atlètic i el segon el Barça Osasuna, tots dos a les 8 de la nit hora catalana. La competició, recordem, es disputa a Riyadh, a l'Aràbia Saudita.
I mentrestant, la Lliga ha donat a conèixer també els horaris de la 14a jornada d'aquesta competició, on el Barça li toca ara visitar el Rayo Vallecano en un horari atípic.
El partit es disputarà el 25 de novembre a Vallecas. El maig començarà una hora força poc habitual, a les 2 del migdia. El duel arriba després de l'aturada de seleccions, la última d'aquest 2023. Per la seva banda, el Girona serà l'encarregat de tancar la jornada amb un duel a Montilivi dilluns contra l'Atlètic Club de Bilbao. Començarà a les 9 de la nit.
I encara pel que fa a l'agenda, també sabem ja els horaris de la primera eliminatòria de la Copa del Rei.
El Mensajero espanyol, que es jugarà el dimarts 31 a les 8. Dimecres serà el torn del Girona contra el Lepe i Badalona-Cádiz a les 12. A les 4 l'Andorra juga contra l'Astorga, el Terrassa a les 6 contra l'Albacete, mateix horari que l'Europa Elx i l'Orihuela Nàstic, i a les 8 Manresa-Oviedo. Serà a 2:15 quan arribi la gran festa del Rubí, que rep a Can Rosés a l'Atlètic Club de Bilbao.
En futbol internacional, el jugador italià que va admetre haver format part d'una xarxa d'apostes il·legals entre futbolistes ha estat condemnat a 10 mesos de suspensió.
Sandro Tonali, jugador del Newcastle, també haurà de participar en un programa per addictes al joc de 6 mesos de duració, una sanció semblant a la que va rebre Fagiolo, el futbolista que va destapar aquesta xarxa d'apostes, que estarà 7 mesos fora dels terrenys de joc. Tots dos han reconegut els fets i estan col·laborant amb la fiscalia.
En bàsquet d'haurà derrota de la penya contra el Venècia en la quarta jornada de l'Eurocup. Ha perdut 79-64.
El partit començava igualat fins que els italians agafaven embranzida amb un marcador de 33-26 al descans. Després, res de res. La nit, a més, acabava amb la derrota amb la lesió, per en aquest cas, de Brozianski, que patia un esguince de turmell. El Joventut segueix cinquè al grup de l'Eurocup.
I avui és el torn de l'Uni Girona i el Cadí la Seu, que juguen la tercera jornada d'aquesta competició.
Les gironines s'enfronten al Piestanske a les 6 de la tarda amb l'objectiu de seguir invictes a la competició europea després del doblet de victòries a Europa. Laura Antoja, la seva entrenadora, aborda així el desplaçament més llarg de la temporada.
Són dies de pes a les cames, de descansos en diferents hotels, diferents llits, diferents horaris, però forma part de l'aventura europea.
Torno més.
I més notícies. Commoció al món del ciclisme, Pol, per la mort de Marc Groenewegen.
Sí, l'holandès de només 20 anys ha patit un infart mentre participava en una prova a Hong Kong. Ho ha comunicat l'equip en un comunicat precisament en què disposa a l'equip a la posició de la família i dels amics. Es tracta d'un nou episodi de problemes cardíacs que ja comencen a preocupar el món del ciclisme.
Per cert, que avui s'ha presentat el Tour de França de l'any 2024 amb moltes novetats.
Per primera vegada començarà a Itàlia, ho farà el 29 de juny, i per primera vegada no acabarà a París. La influència dels Jocs Olímpics de 2024 obliga a modificar un recorregut que també discorrerà per camins de pedres, una etapa inèdita al Tour. Menys muntanya i més camins sense asfaltar per trencar la monotonia, ha dit el director de la cursa, que acabarà a Niça amb un port de 23 quilòmetres amb un 7% de desnivell.
Vaja, acabarem parlant també de bàsquet, perquè aquesta matinada ha començat l'NBA.
Ho ha fet amb la victòria dels Phoenix Suns sobre un dels candidats a l'anell, els Golden State Warriors, per 104-108, una sèrie de triples finals de Phoenix. Va donar el triomf als locals en un dia en què les estrelles de tots dos equips no van brillar. Per la seva banda, els vigents campions, els Denver Nuggets, han començat el camí amb victòria contra Los Angeles Lakers, 119-107. Denver ha estat superior al seu rival i presenta credencials al títol amb un Jokic que va tornar a ser el far ofensiu de l'equip amb 29 punts.
Estel migdia.
Informació cultural. Parlem d'Albert Pla, que torna als escenaris amb l'espectacle Rumba Genarios. Projecte que combina música electrònica, rumba, coreografies i projeccions singulars, que es podrà veure l'11 de novembre a la Sala La Mirona de Salt, dins de la programació del Festival Temporada Alta.
Albert Pla farà interpretant alguns dels temes del seu primer disc i d'altres que encara no han passat per l'estudi. Pla estarà acompanyat de Diego Cortés a la guitarra, Judit Ferrés al teclat i Sara Sambola, Cristina López i Anna Brenes, que faran les segones veus. A més, Belén Martí interpretarà part de les coreografies que jugaran un paper essencial en aquest concert, igual que les projeccions audiovisuals.
Doncs ja ho saben, l'Albert Pla, que torna amb aquest Rumba Genarios l'11 de novembre a la Mirona de Salt, i acabarem amb l'apunt musical del dia. Ens el porta Maria Jaume, l'artista balear, ha presentat avui el tercer avançament del que serà el seu nou disc. I me'n passa que només puc pensar. Cini Bye Bye és com es diu aquesta cançó, que confirma l'evolució de la cantant balear cap al pop electrònic. Després de dos discos de cançó més d'autor, el nou disc està previst, han anunciat que surti a principis de l'any que ve, amb el ritme de Maria Jaume, que acabem el programa. Ja ho saben, tornem demà dijous al punt de les dues aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem ara a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda.